Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia, són les dues.
Amb Montse Martí.
La justícia torna a tombar la proposta de toc de queda del govern i manté la majoria de ciutats i pobles de Catalunya sense confinament nocturn. El Tribunal Superior de Justícia creu que la mesura no està justificada i fins i tot hi troba menys sentit aplicar-lo ara que fa una setmana. El president Pere Aragonès llança la tovallola amb el toc de queda, tot i que assegura que estudiaran l'última decisió de la justícia.
Si els tribunals no ens donen les eines, no es pot demanar al govern que tingui un pla C, un pla D, un pla E i un pla F quan els tribunals no donen les eines. I, per tant, cadascú que assumeixi la seva responsabilitat, també.
A l'Afganistan continua el compte enrere per les evacuacions. Els talibans adverteixen que no permetran que l'exèrcit dels Estats Units es quedi a l'aeroport de Kabul més enllà del 31 d'agost. I l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF reclamen un pont aeri d'emergència per poder fer arribar ajuda al país. UNICEF calcula que hi ha 10 milions d'infants que necessitaran assistència humanitària al país. De seguida els detalls, abans els esports. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia. El Barça i Jordi Alba han arribat a un acord per una rebaixa significativa del sou del jugador i també per un diferiment salarial, un gest que se suma al de Gerard Piqué per ajudar l'economia del club, tot plegat en un dia en què el primer equip ha tornat a entrenar després del dia de festa, tot preparant el partit de diumenge contra el Getafe, on hi haurà ple d'abonats al Camp Nou. Ja s'ha superat la xifra de peticions i, per tant, es farà un sorteig per repartir les entrades.
Catorze quinze. A les dues, les notícies en 15 minuts.
El Tribunal Superior de Justícia torna a dir que no al govern a aplicar el toc de queda a les grans ciutats i la Generalitat demana més eines per controlar els contagis. Nova clatellada de la justícia al govern per voler, en paraules del tribunal, controlar l'ordre públic lesionant drets fonamentals. Els jutges diuen que si durant el dia es poden controlar les interaccions amb els mecanismes que ja existeixen, durant la nit també s'ha de poder fer. A més, argumenten que a molts llocs on es demanava el toc de queda, entre aquests Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, la situació ja ha anat millorant. Dani Cortés.
Els jutges es mantenen en el criteri de la resolució de la setmana passada. S'ha d'aplicar el toc de queda allà on hi hagi més de 250 casos setmanals per cada 100.000 habitants. Això són ara 19 municipis i no cal rebaixar-ho a 125 casos, com demanava el govern, encara que es faci a ciutats de més de 20.000 habitants. Però és que, a més, a molts llocs, com Barcelona o Tarragona, les dades han millorat tant que ja ni estaven dins d'aquest barem. Això pel que fa a l'àmbit sanitari. Pel que fa al jurídic, els magistrats són molt contundents amb la nova resolució del govern i li critiquen que ara es faci referència explícita al toc de queda per garantir l'ordre públic i evitar botellons. Els magistrats diuen que si durant el dia es poden evitar les aglomeracions amb les eines que ja té l'administració, dona la nit també.
La acreditada posibilidad de control de todo tipo de interacciones sociales en horario diurno por la policía administrativa justifica que no resulta indispensable la restricción de los derechos fundamentales que implica el toque de queda. Para hacer respetar las medidas de distancia social y uso de mascarilla, la administración dispone de medios igualmente efectivos y menos lesivos para los derechos fundamentales y libertades públicas.
D'aquesta manera no hi haurà toc de queda a Barcelona, Tarragona, Lleida ni Girona, entre altres, però la mesura es manté vigent a 19 pobles i ciutats amb més casos, entre els quals destaquen Salt, Manlleu, Amposta o Martorell.
I ho dèiem, el govern lamenta la decisió del Tribunal Superior de Justícia. Pere Aragonès ha defensat que el toc de queda no és una qüestió d'ordre públic, sinó una qüestió sanitària. Tot i que la corba de positius va a la baixa, la Generalitat s'aferra a la idea que encara hi ha pressió als hospitals, Alba Mor.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que el criteri sanitari que utilitza també la justícia per justificar el toc de queda són les dades hospitalàries i les situacions en què és difícil mantenir les mesures de seguretat.
Pujar és molt senzill, baixar és molt més complicat. Arribar, per exemple, aquests 460 malalts a les UCIs, ho hem fet en molt poques setmanes. Baixar això ens costarà mesos. Per tant, quan tu estàs baixant, necessites totes les eines perquè aquesta baixada sigui el més efectiva possible i perquè sigui també el més duradora possible.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que estudiaran com rebatre la decisió del tribunal, però ha admès que el govern ja no pot fer gran cosa més davant les decisions de la justícia.
Doncs el primer cap de setmana sense un confinament nocturn generalitzat ha generat aglomeracions i botellons. A Barcelona es van desallotjar 5.500 persones durant la matinada de dissabte a diumenge a diversos punts de la ciutat, la majoria a Gràcia, coincidint amb el final de la Festa Major, però hi ha hagut aglomeracions a molts altres punts del país. A Tarragona, per exemple, l'alcalde Pau Ricomà alerta que sense el toc de queda els botellons es poden descontrolar.
Hem evitat, sobretot, concentracions a les parts de la ciutat on viuen les persones, per tant, hi ha hagut més concentracions a les platges, però evidentment també donant peu a unes actituds incíviques que no ens agraden i, a més, el risc acumulat de molta gent en un espai, diguem, petit.
Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, avui s'han confirmat poc més de 600 casos nous, cosa que confirma que el virus va a la baixa les últimes hores, però han pujat els ingressos a hospitals, tot i que és una dinàmica habitual de cap de setmana. Les UCIs, en canvi, segueixen buidant-se i ara hi ha 461 pacients en cures intensives. Milers de persones continuen intentant fugir de l'Afganistan una setmana després de l'arribada dels talibans al poder. UNICEF alerta que hi ha uns 10 milions de nens i nenes afganesos que necessiten ajuda humanitària urgent. Asseguren que els falta menjar i denuncien violacions de drets bàsics, com és el de l'educació. Jordi Bracons.
UNICEF calcula que des de l'arribada dels talibans al poder uns 300.000 menors han hagut de deixar enrere casa seva per buscar refugi en un altre punt del país. Alhora, UNICEF diu també que la incertesa i la por que regna arreu de territori afganès hi ha més de 4 milions de nens i nenes que no van a l'escola aquests dies. UNICEF i l'Organització Mundial de la Salut reclamen que s'habiliti un corredor d'ajuda humanitària segur internacional, especialment pel que fa a sortides i arribades d'avions, precisament per fer arribar subministraments al país. UNICEF també reclama que no es faci marxa enrere en els drets de les dones i les nenes afganeses.
Sobre el terreny a l'Afganistan, la situació és cada cop més tensa, segons diversos mitjans, a l'entorn de l'aeroport de Kabul hi ha més de 20.000 persones que intenten passar els controls dels talibans i accedir a les instal·lacions. Els Estats Units mantenen que continuaran a l'aeroport de Kabul fins al 31 d'agost i els talibans ja avisen que no permetran pròrrogues. La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, diu que els esforços del govern de Biden estan concentrats ara mateix en l'evacuació.
No tenim cap prioritat a dia d'avui. Especialment estem treballant per evacuar amb seguretat els ciutadans americans i també els afganesos, inclosos dones i nens, que han treballat amb nosaltres aquests anys. Aquesta és, ara mateix, la nostra màxima prioritat.
El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha demanat als Estats Units que ajornin la seva retirada més enllà del 31 d'agost per poder fer més evacuacions. Mentrestant, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat demana que es faciliti l'accés dels refugiats a la petició d'asil. A RAC1, el president de la comissió, Miguel Pajares, ha dit que la majoria de països no ho permeten.
Establecer un corredor humanitario y visados humanitarios de manera generosa, o sea, de manera amplia, facilitar que las personas puedan solicitar asilo en las embajadas de los países vecinos, porque no se va a poder solicitar en Kabul, pero la gente que consiga salir a Pakistán, por ejemplo, en Islamabad, en la embajada española, deberían poder solicitar asilo en las embajadas europeas.
La comissió assegura que la majoria de refugiats afganesos es refugiaran a l'Iran i al Pakistan i que els que arribaran a Europa seran una minoria. Fins a Madrid ja s'han traslladat més de mig miler de refugiats afganesos, gairebé la meitat són menors d'edat. El responsable de l'acollida de Creu Roja, Daniel Posada, ha explicat a RAC1 en quina situació arriben.
Son unidades familiares, la gran mayoría vienen con menores, con lo cual, bueno, pues la situación es bastante complicada a la hora de llegar, ya que llegan extenuados, con necesidades básicas que cubrir. Las personas llevan muchísimo tiempo sin descansar, con lo cual de primeras pues es un apoyo a ese descanso, que tratamos de que estén acomodadas lo antes posible y pudiendo tomar alimentos básicos.
La meitat dels refugiats que han arribat a la base militar de Torrejón de Ardoz han demanat asil a l'Estat i se n'ha traslladat prop d'un centenar en centres d'acollida. Última hora a Madrid, Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. Dos avions més amb 260 afganesos a bord han aconseguit sortir aquesta matinada de Kabul, per tant arribaran a Torrejón de Ardoz durant les pròximes hores. Amb aquests ja són 7 els vols militars espanyols que han evacuat refugiats. La ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que la situació continua sent molt complicada a l'aeroport afganès i insisteix que cal buscar maneres per poder identificar les persones.
Todos desde aquí podemos decir las cosas, pero la situación allí es tan caótica. Hay tales muchedumbres de gente para tratar de entrar que de alguna manera pues se tiene que hacer un esfuerzo, la gente tiene que tener la audacia sobre el terreno de ver qué es aquello que sirve para que se les pueda identificar mejor y para que se les pueda proporcionar la entrada.
Pedro Sánchez ha tornat a reunir aquest matí el grup de treball que supervisa tota aquesta operació de repatriació, format per diversos ministres. Sánchez havia de viatjar demà a Egipte i a Kènia, però el president espanyol ja va dir durant el cap de setmana que suspenia el viatge per poder quedar-se a la Moncloa a gestionar l'operatiu.
Més notícies. Última setmana d'agost no dona treva i el preu de la llum continuarà pujant demà respecte a fa una setmana, Sergi Alemany.
Aquest dimarts el preu de l'electricitat es pagarà de mitjana al llarg del dia a 102 euros al megawatt hora, quan la setmana passada es va pagar a 89. Són 13 euros de diferència. El moment més car del dia serà un dia més, de 10 a 11 de la nit.
El Port de Barcelona va registrar l'any passat la inversió més baixa dels últims 10 anys, 26 milions i mig d'euros.
Així es desprèn de la seva memòria anual. Tot i la crisi per la pandèmia, la infraestructura no ha fet ús de finançament addicional i ha continuat reduint el seu deute amb els bancs, que ara és de 160 milions d'euros. Després del projecte d'expansió del port, havia arribat a ser de 486 milions.
Els treballadors del 112 continuen en vaga indefinida. L'aturada va començar aquest cap de setmana i afecta prop d'un 20% de les trucades que rep el telèfon d'emergències.
Segons el comitè de vaga del 112, una de cada cinc trucades no es pot atendre perquè no hi ha prou personal per fer-ho. Dels 230 treballadors que té el servei, un 15% s'està quedant a casa. Reclamen un conveni propi i asseguren que no aturaran la mobilització fins que la Generalitat s'assegui a negociar.
Detenen 14 persones a Girona acusades d'estafar més de 300.000 euros a particulars i més de 32.000 a la Seguretat Social. El grup criminal hauria fet compres per internet fent-se passar per les víctimes. Girona, Maria García, bon dia.
Bon dia. Segons la policia espanyola, els 14 detinguts havien creat una empresa fictícia per sol·licitar dades de falsos afiliats o clients per així obtenir préstecs i operacions de crèdit. Després feien compres per internet a través de les entitats financeres i a nom de les víctimes. Els acusats aconseguien dades personals gràcies a un còmplice que treballava en un control d'accés i fotografiava els DNIs o a través d'un instal·lador d'alarmes. En total, haurien estafat més de 300.000 euros a 103 persones i més de 32.000 a la Seguretat Social. Els agents, que van fer registres en domicilis de Platja d'Aro i Calonja, acusen els 14 arrestats d'estafa, falsedat documental, frau de prestacions i grup organitzat.
El bisbe de Solsona, Xavier Novell, dimiteix per motius personals. Segons un comunicat de la diòcesi de Solsona, Novell ha pres la decisió després de reflexionar-hi. Joel Penya.
El cas és que l'abril va protagonitzar una polèmica després de comparar l'avortament amb l'Holocaust i fer comentaris homòfobs i misògins a les seves gloses. Ara el bisbe de Vic assumirà la vacant de manera temporal. El Novell feia 11 anys que era bisbe de Solsona i quan el van nomenar, amb 41 anys, es va convertir en el prelat més jove de tot l'estat.
Els alumnes de quart d'ESO de gairebé 400 escoles van fer una assignatura d'educació financera el curs passat. Entre els conceptes que s'hi expliquen hi ha com fer un pressupost, els perills d'endeutar-se, què són els impostos i per què es paguen. Doncs l'Institut d'Estudis Financers espera sumar més escoles al programa a partir d'aquest setembre.
El programa d'educació financera a les escoles de Catalunya va néixer fa 9 anys i es va copiar el format que ja feia a escoles d'Escòcia. A l'assignatura d'educació financera es fan tallers que imparteixen els mateixos professors, però sovint també banquers. El director del projecte, Jordi Martínez, diu a RAC1 que és una classe que agrada molt als nens.
Fan moltes preguntes, tenen 15-16 anys, doncs alguns ja s'estan imaginant, doncs, potser a l'estiu faran la seva primera feina i, doncs, per exemple, quan els parles del salari net i del salari brut, doncs ho troben molt interessant. I sí que és veritat que els coneixements financers, no només dels joves, sinó de tota la societat en general, són millorables. Probablement les crisis ajuden a prendre consciència de la importància de les finances.
De moment, entre les escoles públiques, només una de cada tres imparteix aquesta assignatura d'educació financera, però aquest any els centres públics ja han superat els concertats.
Un cop acabada la Festa Major de Gràcia, a Barcelona comença la de Sants i la Balkan Paradise Orchestra. O Pau Alabajos.
Castillejos al Rosselló. Llavors serà el centre del món.
Són alguns dels plats forts de la Festa Major de Sants. També hi hauran monòlegs, vermuts comunitaris, espectacles infantils i xerrades. Les festes seran més curtes, s'han reduït de 8 a 5 dies i les activitats s'acabaran a 1:15 de la matinada. Marta Vilageliu.
Hi haurà controls d'accessos i d'aforament. Els organitzadors van programar les festes pensant que hi hauria toc de queda i no han canviat el protocol. Tot i així, creuen que no repetiran les situacions d'amuntegament de Gràcia, tal com ha explicat el president de la Federació de Carrers de la Festa Major de Sants, Paul Bridgewater, a RAC1.
Fins i tot en anys de normalitat
no hi ha les mateixes aglomeracions de sants. Vull dir que són festes potser més veïnals o, no sé, en què no hi ha tanta concurrència de persones. Per tant, sí que estem més espensats en aquest sentit. No creiem que hi hagi tantes aglomeracions. No hi són en els anys habituals, la veritat.
A més, per extremar les mesures de seguretat, els guarniments es limitaran als sostres dels carrers i no hi haurà concurs oficial. El pregó es farà demà als Jardins de Can Mantega amb una professional sanitària i un pastisser, dos col·lectius que viuen de prop les conseqüències de l'emergència sanitària.